El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó amb 5 novetats i a l'agenda, atenció, sessió de cinema a l'Espai Cràter i sessió de cineclub i d'òpera als cines.
Sí, també tindrem una nova entrega de la secció La Música del Cinema. Avui parlarem d'una cançó icònica d'un musical mític.
A l'actualitat, el retorn d'un actor desaparegut fa molts anys i la nova edició de la Festa del Cinema.
I acabarem amb el concurs on volíem saber quina pel·lícula us resulta una missió impossible a l'hora de veure-la i per què.
Entrem, doncs, com de costum, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
El terreny de les efemèrides ens recorda que en un dia com avui, 30 de maig, però de l'any 1896, naixia el director, guionista i productor de cinema Howard Hawks. Aquest gran de la història del cinema va incloure en la seva àmplia filmografia gèneres com el de la comèdia, el cinema negre o el western, demostrant en totes elles la seva habilitat en captivar a tota mena de públic.
Quina és la idea, doncs, celebrar el record d'un mestre com Howard Hawks, que ens va deixar per sempre obres tan emblemàtiques com Scarface, La fiera de mi niña, El sueño eterno, Los caballeros las prefieren rubias o Río Bravo. A partir de tot plegat, què us recomanem? Doncs una de les que us hem dit, Los caballeros las prefieren rubias, musical estrenat l'any 1953 amb Marilyn Monroe i Jean Russell de protagonistes. Una divertida comèdia que podeu veure a Apple TV i Prime Video.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Eres Rul, ¿no? El tatuador del que todos hablan. Estaba pensando en hacerme un tatu, algo cookie.
Oye, un consejo. Hazte un tatuaje por un motivo. Porque expresa algo de ti que no podrías expresar de otra manera. Es arte. Tiene un valor.
Ok, Picasso. ¿Y tienes novia?
Perdón,
no me
estoy interrumpiendo algo.
¿Estás soltero, capullo?
Solo es una amiga.
Sí, así es. Y sí, es un capullo.
Ella es yo. Yo y Rul crecieron juntos.
No sabe ni que existo. Además, tiene miles de tías.
¿Por qué soportas sus mierdas? No es porque te guste, ¿no?
¿A qué viene esa pregunta?
Joder.
¿Qué?
La cara que has puesto sí que te gusta.
¡Calla! ¡Nadie lo sabe! Nadie lo sabe, ¿vale?
Yo...
Doncs vinga, comencem amb Almes marcades. És una pel·lícula basada en Rul, que és la primera novel·la d'una sèrie anomenada Market Men, de Jay Cronover, una saga de 6 llibres. Per tant, sabeu que si aquesta és la primera funciona, n'hi haurà més.
En vindran més, exacte.
És una saga de, com dèiem, de 6 llibres que ha captivat el públic juvenil, amb històries, doncs bé, pròpies, no?, d'aquest perfil de llibres, personatges intensos, plens de contradiccions, amors d'aquests que semblen impossibles i, o no, però en tot cas problemàtics, etc.
Que ajuden a omplir pàgines, vaja.
Exacte. Aquí, com a curiositat, dic que tot i que la història està ambientada als Estats Units, la pel·lícula es va rodar a Bulgària i els tatuatges formen part de la història de la pel·lícula i per aportar realisme als personatges alguns actors van haver de rebre classes i entrenament en tècniques de tatuatge. Jake Stokes, que és qui interpreta Rul, el principal protagonista, passava fins a 3 hores diàries a maquillatge per aplicar tatuatges falsos al seu personatge.
Menys mal que eren falsos.
Correcte, tenia dues opcions, quedar una vegada i tatuar-se tot o haver-ho de fer d'aquesta manera, i tot i que encara hi ha molta cosa digital, en molts casos, com és aquest, es tira de la gent de maquillatge, que per això després també tenen categoria als Òscars.
Clar. Doncs amb aquestes premisses veiem com l'argument ens explica que és la història, com deies, de Shaw Landon, un estudiant de medicina provinent d'una família molt adinerada i que ha estat enamorada en secret de Rule Archer, un tatuador, com deia, rebel i problemàtic, ja des de molt petits, des de la infància. Tot i que Rule sempre ha considerat amb ella com una germana, una nit de festa i alcohol, acostuma a passar,
passa.
Canvia la seva relació per sempre i ara hauran d'enfrontar els seus sentiments reprimits mentre lluiten contra pressions familiars, el dolor del passat i, sobretot, just també amb aquest tipus d'arguments,
sempre
la por al compromís, eterna. Protagonista, Chase Stock, Sidney Taylor, Alexander Lubick, entre d'altres, i el director ha estat, atenció, Nick Cassavet, que també és guionista i actor nord-americà i que és fill, algun cop ho hem comentat, dels mítics John Cassavet i Jenna Rowlands. La seva carrera la va començar com a actor, però després també va destacar com a director en pel·lícules importants, emotives i intenses com El Diario de Noah, John Q o Alpha Dog.
¿Podrías prestarme algo de pasta? ¿Hola? Sí, yo también tengo un mal día.
Sé que pasas de tu hija. Me ha llamado para decirme que la has dejado tirada.
Lo siento, voy con retraso en todo. La recogeré cuando acabe aquí, ¿vale?
Tonus.
Soy el dueño de este coche.
¿Qué quieres?
No romperás. No es tan complicado, ¿verdad? ¡Ah!
¿Me has metido una descarga?
Quiero que asumas las consecuencias de tus actos.
¡Ábreme!
¡Abre!
¡Abre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ayúdame! ¡Ayuda!
¿Ahora me vas a hacer caso? He invertido mucho tiempo y dinero en este proyecto.
¡Cardena tu coche!
Las paredes son antibalas.
¡Ah! ¡Me he pegado un tiro!
También he cortado la señal del móvil.
¿Este era tu plan? ¿Dejarme morir?
¿Dejarte morir? No podía fastidiar la diversión.
¡Mierda!
¡Disfruta un poco!
¡Más despacio!
Solo quiero darte a probar un poco.
¡Frena, tío! ¡Frena!
Parlem ara de Blindado, aquesta segona novetat que ens arriba. És una adaptació en anglès d'un thriller argentí titulat en l'any 2019 4x4 i traslladant la trama a un context, com hem pogut escoltar, més nord-americà, amb un enfocament psicològic. Tot i així, la pel·lícula es va rodar a Canadà, concretament a Vancouver. Utilitza l'espai reduït d'un vehicle, ho hem sentit i ho hem notat per el so dels que parlaven, un espai reduït, diem, d'un vehicle per crear una sensació d'opressió, de desesperació i que explora la línia justa i fina entre el que és la justícia i la venjança.
Sobretot quan un se l'agafa per el seu propi peu, per dir-ho d'alguna manera.
Per pròpia iniciativa.
Pel·lícula podria no molt apta gent amb molta claustrofòbia, o amb molta cosa als llocs tancats, perquè, bé, clar, estem parlant, es diu Blindado, d'un cotxe que és blindat.
És com aquella de Barriet, aquella enterrat. Doncs bé, aquí parlem d'aquest sub de luxe, que és anomenat ficticiament Dolus, i que en realitat és una Land Rover, modificada per la pel·lícula. Està equipada amb tecnologia avançada per crear aquesta atmosfera, i suposo que també perquè totes les imatges siguin fidels en aquest interior i en aquesta opressió. La pel·lícula compta amb la producció de Sam Raimi, important perquè és conegut per la seva feina en pel·lícules de terror, precisament com Evil Dead o Drag Me to Hell, aportant això, una intensitat característica en aquest tipus de pel·lícula i sobretot concretament en aquesta pel·lícula Blindado.
L'argument, ara escoltàvem una miqueta el tràiler, Eddie Barrish, que és un jove que és lladre, té molts problemes econòmics, bé, moltes dificultats, intenta robar un SUV de luxe aparcat en una zona deserta. El que en principi sembla un robatori senzill, es converteix en una trampa mortal quan descobreix que el vehicle ha estat modificat pel seu propietari, William, que és un justicier o algú que s'ha pres la justícia per la seva mà i que controla el cotxe remotament i, com dèiem, vol impartir la seva pròpia versió de la, i visió de la justícia. A partir d'aquí, el protagonista es veu atrapat en un joc psicològic i físic on ha de lluitar per la seva supervivència mentre el que l'altre busca és que reflexioni sobre les conseqüències de les seves accions.
Recorda la situació, la posada en escena, una mica l'última llamada?
Exacte.
En lloc d'una cabina telefònica, un cotxe.
Un cotxe que, a més, tu no pots controlar perquè va sol. Per tant, això encara genera més sensació d'indefensió. Tenim a Bill Skarsgård com a principal protagonista i al seu costat, atenció, perquè Anthony Hopkins, que és el segon gran protagonista d'aquesta pel·lícula, amb Ashley Cartwright o Michael Eklund, entre d'altres. El director és David Yadorevsky, director i guionista nord-americà, conegut principalment pel gènere de terror i de thriller, on aquí notes hi ha un punt, Si a la pel·lícula, autor de pel·lícules com Cuentos al caer la noche, El hijo o The Hive.
En estos momentos, el equipo de rescate se afana en identificar los restos de Sasha Korda, empresario internacional, inconformista en los campos del armamento y la aviación, uno de los hombres más ricos de Europa. Este es su sexto accidente aeronáutico del que se tiene registro. Deja huérfanos a 10 hijos, 9 varones y una monja, su hija Liesel.
Te he declarado única heredera de mi patrimonio, al cual accederás más pronto que tarde.
¿Por qué? Han pasado 6 años desde nuestro último encuentro.
Tengo mis razones.
¿Cuáles son?
¿Mis razones? No te las digo. Te digo que no te las digo. El Plan Fenicio de Infraestructura Marítima y Terrestre Korda, el proyecto más importante de mi vida.
Nuestro objetivo: interrumpir, obstruir, impedir, paralizar la empresa de Korda por todos los medios posibles.
¡Trae las granadas! Esta mañana, esta noche y mañana nos reuniremos con todos los titanes y fingiremos estar de acuerdo con lo que ya acordamos sin estarlo. No podemos.
¿Cómo has podido creer? ¡No es culpa mía!
¡Tienes la boca!
¡No es culpa mía!
Vinga, canviem de tema, anem a una altra de les novetats. La trama Fenícia és una pel·lícula que barreja elements de drama, thriller i comèdia per explorar temes com són la família, el poder i també hi ha la fe.
I sota un prisma molt particular.
Molt particular, perquè ja fem spoiler, el director és Wes Anderson, després en parlarem. Per tant, el seu cinema té un segell molt característic i especial i aquesta pel·lícula presenta doncs aquesta estètica visual molt diferent a la que estem acostumats, cuidada, amb totes aquelles simetries, paletes de colors vius i una meticulosa direcció artística, que és segell d'aquest director. El guió ha estat coescrit per ell mateix, per Wes Anderson i el seu col·laborador habitual, que és Roman Coppola, amb qui ja havia treballat en altres pel·lícules com Moonrise Kingdom o Asteroid City, i aquesta hem de dir que és la primera pel·lícula d'Anderson que no compta amb la fotografia de Robert Yeoman.
Serà bonic veure si es nota o no.
O no, exacte. Ell, de fet, en el seu lloc, el que ha fet ha sigut col·laborar amb Bruno Debonell, conegut, aquí tots us sonarà, per la seva feina a Amélie o a la tragèdia de Macbeth.
Per tant, molta
diferència. Molta diferència no hi haurà.
No hi haurà. Què ens explica l'argument? La pel·lícula està ambientada a l'Europa dels anys 70 i segueix a Sasha Korda, que és un magnat d'armament i aviació, que ha sobreviscut a diversos accidents aeris i que es veu embolicat en una trama d'espionatge justament amb la seva filla Liz, que és una monja amb qui manté una relació difícil però a qui li vol deixar el negoci familiar. Protagonistes,
atenció,
la llista seria interminable, atenció, però com sempre i com darrerament ens té acostumat Anderson, els actors i actrius són protagonistes i principals famosos com Benicio del Toro, Michael Cera, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch i un llarguíssim etcètera. Aquest director, Wes Anderson, ho hem dit, director, guionista, productor nord-americà, conegut per aquest estil que dèiem inconfusible i que, a més de tota aquesta simetria, colors i una estètica molt teatral, ha estat director de títols tan importants com Asteroid City, El gran hotel Budapest o La crònica francesa.
Llegan grandes cambios.
Eso, vamos a tener otro bebé.
Ven al cine con Peppa Pig y su familia y comparte con ellos una aventura extraordinaria, la llegada de un bebé.
Voy a ser una hermana todavía más mayor.
10 nuevos episodios rebosantes de diversión, 6 canciones nuevas y vídeos musicales. Por fin ha terminado la espera. Únete a Peppa y a George para dar la bienvenida a su nuevo hermanito. Vive la experiencia en cines de Peppa, la llegada del bebé.
Hola, qué chiquitina eres. Me llamo Peppa.
Doncs vinga. Peppa Pig és un personatge Endavant. Molt conegut per tots els petits de la casa i precisament ens arriba aquesta pel·lícula, que ara ho explicarem. És una pel·lícula, evidentment, però té una sèrie d'especificitats concretes.
Una sessió peculiar.
Exacte. No és que es faci una pel·lícula de dalt a baix nova sobre Peppa, sinó que el que fan és que la pròpia sèrie i els autors de la sèrie han obert un nou capítol, ja sabeu que fa molts anys ja la sèrie de Peppa Pig, hi ha el Papa Pig, la Mama Pig, la Peppa i el seu germà, i ara apareix un altre membre. Tindran una altra criatura, per tant, tindran un germà, germaneta petit. A partir d'aquí, què ha fet? Doncs la productora de la sèrie ha fet 10 capítols nous i els presenta al cinema. Que després entenem que llavors passarà a la televisió Clar. I seguiran amb la història i amb un nou personatge. Llavors han fet una mena de projecció especial, en el que es passaran aquests 9 capítols seguits, tranquils perquè són 65 minuts. Està adaptat, són capítols que duren poquet, però que els ajunten tots per fer aquest llargmetratge, diguéssim, d'això d'una horeta, i que a més té un punt interactiu. És a dir, a banda del que seria les interpretacions i tota la història, hi ha moments musicals en el que, a més, es subtitulen les cançons perquè els nens puguin cantar, de manera que és com un espectacle, una mica cinema interactiu d'aquesta manera, que ho tingueu en compte si voleu anar-hi amb els petits. L'argument és senzillet, la família Pig està a punt de créixer, la Peppa i en George, que és el seu germà, reben la notícia que tindran una germaneta que es diu Abby, i a partir d'aquí es presenten aquests episodis amb cançons originals i vídeos musicals perquè també els nens, a banda de mirar la pel·lícula, doncs puguin cantar i ballar al cinema. Els protagonistes, en aquest cas, són les dobladors habituals de la sèrie, no hi ha hagut canvi, i els directors, en aquest cas, són Neville Astley i Mark Baker. Són dos animadors i directors britànics especialitzats en contingut de públic infantil, que ells, de fet, són els creadors i responsables de l'univers de la Peppa Pig. És una sèrie que s'ha convertit en un fenomen des que l'any 2004, ja fa uns quants anyets, es va estrenar, i també han treballat ells dos amb altres sèries com Ben & Holly's Little Kingdom, també amb un estil molt semblant. Amb aquesta experiència, podríem dir, el que fan és traslladar al cinema la fórmula d'èxit que tenen amb la sèrie, amb una experiència, com dèiem, que vol ser una mica interactiva, especialment pensada pels més petits.
¡Las cuatro fantásticas juntas de nuevo!
Oh, ¡qué alegría!
¿Crees que esto puede ser pecado? Mis gominolas sí que son una experiencia religiosa.
Déjame que lo compruebe.
Champán, por favor.
Y un poquito de María. Me vendría de pez.
¡Cariño! ¡Hola, soy mamá! Acércala al teléfono.
Vas a ser la vieja de los gatos y tendrás que acostarte con tus gatos.
¿Qué? ¿Se han dado gatos?
Prepárate para verlo. Marilyn está en TikTok.
No.
Tengo una sorpresa para vosotras.
¿Qué es esto?
Unas bolas chinas que Marilyn me ha dejado.
Sí. ¿Pero sabes si vibra?
Doncs vinga, anem ja per l'última de les novetats, Les Quatre Fantàstiques, una comèdia basada en l'amistat, les segones oportunitats, jo diria que altres substàncies també, sí. Amb un repartiment de molt de pes, ara ho veureu, són tres amigues, és el que ens presenta, ens explica l'argument, que es diuen Lou, Alice i Kitty, i que viatgen a Key West, a Florida, per ser dames d'honor en la boda sorpresa de la seva amiga d'universitat, Marilyn. Durant aquest viatge, ple de rialles com hem pogut sentir, secrets del passat i moments inesperats, les amistats reneixen i totes quatre experimenten canvis que les portaran a replantejar-se el rumb de les seves vides. Hem de dir, curiosament, que inicialment en el repartiment hi havia previst la participació de Sissy Spacek, que havia estat seleccionada per un dels papers principals, però va ser substituïda per Cheryl i Ralph a causa de conflictes d'agenda, això que passa tan sovint amb aquests noms.
Vol, però no pot.
Protagonistes, doncs, Susan Sarandon, Bette Midler, Megan Mullally, Cheryl i Ralph, Sophie von Hasselberg i un llarguíssim, etc. La directora Jocelyn Moorhouse, directora i guionista australiana nascuda a Melbourne l'any 1960, que ella va debutar en Prueba de Vida, seguida de títols com El Club de les Primeres Esposes, que també en varen parlar o La Modista, que va ser tot un èxit a Austràlia. Mm. vist totes aquestes novetats, veiem com s'inclouen a la cartellera i es distribueix. Tenim dos doblets, Pepa, La llegada del bebé, aquesta que comentaves ara, amb Destino final, Lazos de sangre, i un altre doblet que són Lilo y Stitch amb Missió impossible, Sentència final. Hi ha a les altres 6 sales el mateix títol en totes les sessions, que són les altres 4 novetats, Almas marcades, Blindado, La trama finicia, Les 4 fantàstiques, i per últim, altres còpies de Lilo y Stitch i Missió impossible, Sentència final.
Però tenim moltes més coses, eh? Apunteu. Última sessió de cicle de cinema El murmuri de l'aigua i altres sorolls que tanca aquest curs a l'Espai Cràter. En aquesta ocasió podrem veure el documental Caminando sobre las aguas, que presenta el procés de disseny i construcció d'una instal·lació de l'artista Cristo al llac Iseo, a Itàlia. Aquest forjador de grans obres ens mostra les dificultats que tenen la majoria de les seves creacions i com, finalment, i sortosament, es fan realitat. Podeu veure Caminando sobre las aguas avui mateix a les 7 de la tarda a la sala Magma de l'Espai Cràter d'Olot. Però també avui, nova sessió de Cineclub amb la projecció de Geographies of Solitude, de Jacqueline Mills, un documental en el que podrem conèixer l'illa de Sable, situada davant de la costa de Nova Escòcia, al Canadà. Amb aquesta illa, amb el seu cel, mar, cavalls i vegetació, on els protagonistes anirem descobrint de la mà de la naturalista Zoe Lucas. Aquesta projecció, hem de dir, que es realitza conjuntament amb Binari i la podeu veure avui a 9:45 de la nit al Cinema Olot.
I per la setmana vinent, per una banda, tenim sessió d'òpera amb Tosca, de Giacomo Puccini, vinguda del festival Arena di Verona. Tosca és una òpera de 3 actes que es va estrenar el 14 de gener de 1900 i que recrea l'ambient històric verídic que és l'Europa del 1800 enmig de la invasió de Napoleó a Itàlia. Tosca la podeu veure dijous vinent, 5 de juny, a 8:15 del vespre. I per altra banda, també preneu nota que per al mateix dia, dijous 5 de juny, la pel·lícula que podrem veure en versió original serà La trama fenícia.
La música del cinema.
I una vegada més, tot i que deixem fer un petit parèntesi, perquè no ho hem dit al principi del programa, ens encarem ja a l'últim mes de la temporada. Per tant, cada vegada que fem una secció d'aquestes que van rotant, ja
li direm adéu.
Ja li diem adéu perquè és l'última. Per tant, una vegada més, però l'última d'aquesta temporada, parlem de la música del cinema. Avui ho farem recordant, com hem dit al principi del programa, recordant una cançó que va triomfar ja abans de formar part de la banda sonora d'una pel·lícula. Mira, com a joc, us deixem escoltar ara una primera versió d'aquesta cançó, a veure si la reconeixeu.
I've got chills, they're multiplying.
Ben es reconeix, però ben diferent, eh?
Totalment, ens falta una mica de força, eh? Estem parlant de la cançó You Are the One that I Want, que seria més o menys Tu ets l'únic que vull, una cançó que va ser escrita per John Farrar per convertir-se en un dels símbols d'un musical que va trencar fronteres l'any 1978. Estem parlant de Grease, amb John Travolta i Olivia Newton-John. La versió que escoltem de fons és de Lo-Fang.
Hem de dir que aquesta cançó va convertir-se en el número 1 del Regne Unit al llarg de 9 setmanes i que l'any 2005 va ser catalogada com una de les 6 cançons més venudes de tota la història d'aquell país. El disc en el que s'inclouria el tema va arribar a vendre prop de 2 milions de còpies, convertint-se en disc platí. També va aconseguir el número 1 en el rànquing Billboard dels Estats Units. I ara escoltarem una altra versió, poder una mica més propera a l'original, que és del grup The Lemmings. I got you. Yeah.
La cançó està interpretada a la pel·lícula pels personatges principals, Danny Zuko i Sandy Olson, interpretats per John Travolta i Olivia Newton-John. Cantant amb les seves pròpies veus, és una trobada entre la parella que deixa clar l'atracció física i emocional que viuen tots dos després de patir un seguit d'alts i baixos en la seva relació. You better
understand. Musicalment, la cançó és un exemple clàssic de l'estil rock amb influències pop propi dels anys 50 que reflecteix justament el moment en què està ambientada la pel·lícula. Tot i així, podem afirmar que s'ha convertit en un himne d'amor atemporal que ha sabut traspassar generacions i mantenir-se en l'imaginari col·lectiu d'una banda sonora difícil d'oblidar.
L'energia d'aquesta peça i el seu missatge d'amor fan de You Are the One de Taiwan un clàssic de la música popular i del cinema musical. Gaudim ara, després d'haver sentit algunes versions, ara, de la peça original magistralment cantada i ballada per John Travolta i Olivia Newton-John.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs vinga, després d'aquesta animada cançó, si estàveu ballant, preneu nota, seieu, perquè ara ho farem una mica de deures. Però abans parlem, segons últimes notícies, que hem pogut saber de la tornada als platós d'un actor que estava apartat d'ells fa molts anys, quan, degut a una malaltia que li varen detectar fa prop de 3 dècades, va deixar d'aparèixer a les pantalles. Parlem de Michael J. Fox. Recordem-ho, allò de Regreso al Futuro. És el que el van marcar tota la seva carrera. Segons informa la publicació Deadline, tornarà a la interpretació unint-se ni més ni menys que a la tercera temporada d'una de les sèries més estimades de la plataforma Apple TV, com és Teràpia sin filtro. Encara es desconeix quin serà el seu personatge dins de tot el repartiment, que cal dir-ho també inclou noms com el de Jeff Daniel, Jason Segel, que és el protagonista de la sèrie, Sherry Cola o Isabella Gómez.
Per tant, amb aquesta notícia, Michael J. Fox s'uneix a una de les sèries de comèdia més aclamades d'Apple, produïda per Brett Goldstein i protagonitzada, ho dèiem, per Jason Segel, famós per la sèrie Como conocía vuestra madre, i que aquí farà el paper d'un terapeuta sense pèls a la llengua a l'hora de tractar els seus pacients. El fitxatge de Fox per aquesta tercera temporada de Teràpia sin filtro el reunirà, de fet, amb un vell conegut com és Bill Lawrence, el co-creador i productiu executiu de la sèrie. També suposa el retorn de l'actor a una cadena amb la que ja va estar lligat amb l'estrena, recordem, del documental La vida de Michael J. Fox.
Molt interessant.
I on es recullen imatges inèdites sobre la seva trajectòria professional i també a nivell personal. Serà un nou contacte amb el públic després de tants anys en els que, de fet, només el van poder veure a l'escenari quan va anunciar que Oppenheimer era la guanyadora dels Premis BAFTA l'any 2024, i ara, doncs, li toca tornar un set de rodatge per una sèrie. Nosaltres ens n'alegrem i des d'aquí li desitgem una bona retornada.
I ara, per acabar aquestes notes d'actualitat, evidentment el que dèiem, deures, perquè arriba una nova festa del cinema, ja ho heu vist anunciat en diversos llocs. Les dates són el proper dilluns fins dijous, és a dir, del 2 al 5 de juny, el preu de les entrades a 3,50 €, i com ja venim dient
sí,
a les darreres
últimes, sí,
temporades, no cal fer cap tràmit ni acreditar-se, la compra es fa directament a taquilles, també es pot fer, evidentment, com és habitual, per internet o els caixers d'alguns dels cinemes, i que també cal dir-ho, que això també és interessant saber-ho, no hi ha límits de compra d'entrades de número.
I tant, per tant, no hi ha gaire excusa per poder anar a veure cinema. Si han adherit les cadenes més importants, Cinesa, Yelmo, Ocine, Ari7, Odeon, en total 350 cinemes que venen a ser unes 3.000 pantalles. Recordem que la festa es va començar a celebrar l'any 2009, en aquell moment es feia un cop a l'any, i a partir del 2014 van fer-ho dos cops l'any, primavera i tardor.
Exacte.
La participació, què en podem dir? Doncs que des del 2013 fins al 2019, prop d'un 1,5 milió d'espectadors, passada la pandèmia va haver-hi una caiguda i després les xifres s'han recuperat fins a 1,4 milions en la darrera edició del novembre del 2024.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrades, us avancem cap al proper programa. Tindrem novament la nostra col·laboradora i especialista en sèries, la Sandra Sotillo, que ens portarà aquelles novetats que ens han d'anar arribant als propers, jo diria que hi ha mesos, perquè és l'última de la temporada.
Exacte. I anem, doncs, per la pregunta que us vàrem fer la setmana passada. Volíem saber quina pel·lícula us resultava una missió impossible, amb l'excusa de l'estrena de Tom Cruise. Què era impossible a l'hora de veure una pel·lícula i per què?
Doncs mirem, rebo més de 30 respostes. Aquí cadascú, sobretot moltes persones, ens diuen que ha estat impossible veure pel·lícules perquè no els hi agraden, o que els hi costa que els hi enganxin, o que allò que ho han intentat...
Posat voluntat.
Voluntat. Els nostres oients hi posen molta voluntat, però nois, no totes les pel·lícules agraden a tothom, només faltaria. També hi ha, jo subscric amb alguna oient nostra que ens ha dit que un altre capítol a part són les pel·lícules infantils, que als nens els agraden tant i ella no les pot veure i vinga, tornem-hi altra vegada, com en el seu cas ha dit, era l'Alvin i les ardilles.
I també hi ha algunes opinions al voltant de les sagues, d'aquelles pel·lícules que es van fent la 2, la 3, la 4...
I que al final ja, a vegades ho diem, cal, no? A vegades fem la pregunta aquí, doncs bé, hi ha persones que consideren que potser no caldrien o ho han intentat i no els hi agrada. En fi, també hi ha hagut gent que li ha passat coses. Per exemple, hi ha un oient que ens diu que va intentar veure Matrix al cinema, però no va ser temps de veure-la abans de que la van treure. Llavors, quan la van fer per la televisió convencional, no era a casa aquell dia. Tampoc la va poder veure. I una vegada que hi era, va marxar el llum. També es va quedar a mitges. Per tant, jo penso que hi era una senyal...
Una projecció maleïda.
Exacte. Per tant, diu que no hi havia manera. Doncs bé, entre totes les respostes encertades s'emporta aquestes dues entrades, gentilesa de Cinemes Olot, la Jasmine Abdella, que ella ens ha dit, la saga de Harry Potter l'he intentat veure diferents vegades i no hi ha manera que m'enganxi.
Per la setmana que ve, la pregunta, ja que hem parlat de la Festa del Cinema, preguntem, si fossis tu l'organitzador de la Festa del Cinema, quines pel·lícules o quina pel·lícula projectaries?
Doncs vinga, ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Problem, Nosaltres, sense ser organitzadors, ja ho sabem, la pel·lícula que projectem cada divendres és Sessió Contínua.
Ens trobarem la setmana vinent. Bon cap de setmana.